L'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? 8:15 del vespre d'aquest dilluns 8 de febrer del 2021. Un nou Tribuna Preferent que fem aquí a Ràdio Sabadell, avui després de la victòria, la gran victòria del Centre d'Esport Sabadell a l'estadi de Gran Canària. Victòria de personalitat. Victòria, si bé és cert que amb les circumstàncies del partit favorables, amb una bona posada en escena de l'equip d'Antonio Hidalgo, mostrant aquesta cara forana que tant hem destacat en les últimes hores, que fa que el Sabadell fa més de 2 mesos i mig que no perdi un partit a la nova Creu Alta, i que contrasta també amb les actuacions de l'equip últimament al Temple. Segurament s'ha de trobar aquest equilibri, però el més important és que l'equip fa molt que no perd, va sumant de forma regular, això li ha permès aquesta setmana sortir de la zona de descens, però com diem, ara falta trobar aquest equilibri per de mica en mica fugir d'aquesta part calenta de la classificació. Un Tribuna Preferent que farem com sempre amb el Roger Benet a les vies de so, servidor, qui us saluda, Pau Vituri, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Comencem!
Participa a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Dos quarts de vuit del vespre. Una salutació a tothom qui ens escolteu a través del 94.6 de l'FM, també a través d'internet, en directe.radiosabadell.fm, i també aquells que ja ens heu començat a deixar els vostres comentaris amb l'etiqueta TP946 al Twitter. Fa una horeta us preguntàvem que després de 8 jornades sense perdre, 10 partits oficials, què us sembla més fiable del centre, d'aquest centre d'esport Sabadell? Entre tots els que participeu amb aquesta etiqueta, sortegem cada setmana productes oficials del centre d'esports. Som-hi, anem a presentar ja els tertulians que tindrem en el programa d'avui. Repeteixen un parell d'ells aquesta temporada, un d'ells el nostre company de l'esportiu, l'Albert Robledillo. Què tal, Albert, com estàs? Bon vespre.
Molt bona.
Tinc algun soroll per aquí que se m'està colant, no sé si ets tu, Albert, o qui és, però hi ha algun soroll de fregit que, vaja, ens està deixant una mica sorts. Aviam si el podem solucionar en alguns instants. Anem saludant mentrestant també el Manel Escrivà. Manel, què tal? Com estàs? Bon vespre.
Hola, bon vespre.
El soroll de moment no està sent el més adequat, eh? No sé si algú de vosaltres els pots silenciar. Anem a provar amb el Manel. Manel, en aquest cas, aviam si t'escoltem bé a tu. Tu ens escoltes bé a nosaltres, oi?
Hola, jo us sento bé. Se't diu?
Sí, sembla que el Manel... Anem descartant aquí. El Manel sembla que no l'és, en aquest cas. Com estàs, Manel? Avui, bon dilluns, avui, eh?
Sí, oi tant. Els dilluns són menys dilluns, amb 3 punts més.
Què et va semblar ahir al Sabadell?
Bé, un equip seriós que es va aposentant a la categoria, que anem agafant la dinàmica que correspon, i ara és cosa d'anar trobant la tecla, que sembla que l'anem trobant, i anar sumant de 3 en 3, que és el que ens està fent falta.
Torno a l'Albert, que crec que el Roble no l'era, no? Tu, Albert, estàs també en un lloc així tranquil·let.
Sí, jo he tancat tot el que era més sensible.
Totes les pestanyes, etcètera. Et pregunto també, què et va semblar el Sabadell?
Bé, jo crec que en la línia, no? De la gran majoria de partits darrerament que hem estat vivint de l'equip, amb la diferència que doncs ahir sí que va aprofitar, diguem, una de les oportunitats que va tenir i va poder aconseguir la victòria.
I saludem també el David Soler, que s'estrena al Tribuna Preferent aquesta temporada. David, què tal? Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Et pregunto com el Manel i com el Roble. Què et va semblar el Sabadell ahir a Les Palmes?
doncs molt, molt fiable, el que han dit els meus companys. Són... Ha estat un partit de... doncs, com últimament estan acostumats, no? Quan juguen fora i amb equips de la part alta de la classificació, doncs acostuma a ser un equip molt fiable. Vull dir, si no guanyem, com a mínim puntuem. I això sembla que cada cop anem a millor.
Ara sí, hem solucionat tots els problemes tècnics, us escoltem de conya. Per tant, engeguem, com diem, aquesta tertúlia i, en certa manera, arrenco una mica amb aquest argument que heu fet servir pràcticament tots, no? La fiabilitat, i ho dèiem també a les xarxes socials, no? La fiabilitat del Centre d'Esport Sabadell en les últimes setmanes, en els últims mesos, que sembla un equip bipolar, no? Un equip amb dues cares. L'equip de la nova Creu Alta, que no acaba de treure resultats a casa, ja no només resultats, sinó potser li manca moments de lluïdesa amb el joc, que després aconsegueix fora de casa, no només a nivell d'imatge, sinó també de resultats. Qui dispara? No sigueu tímids, home.
El Robles. Vinga.
Sí, el Robles, no, jo...
és el que sap més.
No, aviam, l'equip... jo, en general, l'equip el veig en una línia amb certa irregularitat, però jo crec que és una irregularitat que no ens traurem mai de sobre i que bona part de la majoria dels equips de la part baixa de la taula, és a dir, d'una irregularitat esperable. La diferència entre els equips que se salvaran atenent una mica els precedents i els que no se salvaran, serà qui pugui aprofitar aquells moments de lluïdesa i ho tradueixi en victòries, perquè el Sabadell n'ha tingut en moments de lluïdesa durant la temporada que no ho ha traduït en algunes ocasions en victòries. Jo crec que el partit d'ahir és important precisament per això, perquè... en aquesta categoria, que és molt difícil, evidentment, i que és tan competida, hi ha partits que de sota se't posen de cara, i per això de vegades costa concretar-ho. Per mi el partit contra el Logroñés va ser un partit que s'havia de guanyar perquè se t'havia posat de cara, per tots els precedents, per temes coronavirus, etc., i pel domini que vas tenir en la primera meitat. I jo tenia una mica de por que l'equip no aixequés el cap en aquestes situacions. Però ahir ho va fer. L'expulsió en el 33 va marcar definitivament. Semblava que el partit potser, després de fallar les ocasions en el primer temps, podria anar per una altra història, però vaja, al final es van aconseguir els 3 punts.
Sí que és cert, David, Manel, que en aquest cas també Hidalgo destacava ahir que el partit de l'equip havia estat prou reeixit, prou sencer, fins i tot abans de l'expulsió. Com dèiem al principi, no? Els condicionants ahir els vas tenir de cara, com els vas tenir contra el Logroñés, com els vas tenir, per exemple, en el seu dia, el partit de la primera volta contra l'Almeria, partit que acabes perdent, tot i l'expulsió a l'equip indàlic. Però ahir la posada en escena també va ser molt bona del Sabadell.
Jo és que crec que tenim un equip que l'equip competeix. O sigui, sí que li falta la punteta aquesta de marcar la diferència, de fer el gol o d'acabar la jugada aquella en la que no acabes de fer-lo per emportar-te els 3 punts. Però sí que, com a mínim, veus tots els partits i, coi, fora de l'accident contra l'Albacete, que vam perdre 3-0, tots els altres partits, quan els has perdut, o pràcticament tots, han sigut d'un gol. La diferència ha sigut mínima. Vol dir que l'equip és fiable en aquest sentit, és rocós, cada vegada li va trobant més a nivell defensiu, sobretot, que és el que crec que marca la diferència en aquesta categoria, perquè és això, qui marca un gol s'emporta el partit, pràcticament, com aquell qui diu, i les diferències són aquestes, són mínimes, i el que deia el Robles, s'ha d'acabar de trobar el foradet per aquella ocasió que puguis tenir, o mitja, la facis, i evitar que te'n facin cap. És que és això, aquesta categoria no té massa més.
David, què n'opines?
Sí, sí, la veritat és que... Bueno, jo crec que el partit d'ahir va servir per veure que l'equip és capaç de superar adversitats i moments diferents. És a dir, tot i que en principi una expulsió de l'equip rival sigui algo positiu, mai te l'esperes i t'hi has de saber adaptar. També es va tindre que adaptar, per exemple, els primers minuts de les Palmes, que van ser força... Vull dir, va fer moltes coses bé. Jo trobo que va fer moltes coses bé, inclús frenar l'equip quan les Palmes, quan va arrencar, ja va tindre una arrencada força amb molta força, i després va saber, amb un jugador més, doncs buscar el gol i fer-lo, i després va saber patir al final i aguantar el resultat. Vull dir, va fer moltes coses bé, jo trobo, en el partit d'ahir.
No sé si...
En altres partits has costat, sobretot aguantar el resultat, moltes vegades els hi costava, i aquest, ahir no va passar això.
Sí,
no
sí.
Va tindre pràcticament ocasions al rival.
Sí que és cert que d'altres partits que feia allò, aquella oloreta que al final l'equip rival et faria mal, ahir pràcticament la tens perquè ets el Sabadell i perquè sí, perquè ets patidor de mena, però xifres en mà, números en mà, l'equip es va defensar molt bé també, tot i la superioritat numèrica i tot i l'empenta del rival, no? Que al final està jugant a casa, que busca igual el marcador. Al final també és una de les mostres, no? De la fiabilitat d'aquest equip.
Sí, l'equip també creix en aquest sentit, defensivament, i evidentment n'havia d'aprendre de tot el que ha passat durant tota aquesta temporada, i en aquest sentit l'equip no mostra les debilitats que mostrava a l'inici de temporada, això no hi ha cap mena de dubte. La diferència la farà segurament l'encert a la porteria rival, que és veritat, que s'han escapat punts precisament per no haver tancat els partits, per no haver-se defensat bé en segons quins moments, però parlem de detalls, la manera en què el Sabadell se salvarà d'aquí a final de temporada molt probablement sigui encertant més a la porteria rival, i això a mi és el detall que em preocupa una miqueta més, que veig que, bueno, Stoichkov ara mateix té un gran problema psicològic amb el gol, perquè veu que fa moltes jornades que no marca i ve de ser el màxim golejador de la categoria, a més se li nota, i a més totes les manifestacions públiques del seu entrenador o de companys públiques i privades doncs l'intenten reforçar, i després falta que encara alguns jugadors també s'afegeixin una mica a aquesta tasca golejadora, que vaja, Juan, en aquest cas Juan va anotar, però vaja, es fa necessari alguna empenta més d'algun jugador també de segona línia.
Per cert, estem pendents del Pontferradina al Corcón, que s'està jugant en aquests moments, a punt d'arribar al descans, victòria de l'equip local, de l'equip de Bolo, per 1-0 contra l'Alcorcón, evidentment un resultat que interessa al Sabadell perquè deixaria l'Alcorcón tocat com a cué de la categoria amb 20 punts i a 5 del centre d'Esport Sabadell. Recupero alguns dels noms propis que comentava ara el Roble, sobretot els dos que has esmentat, vaja, cas de Stoichkov i cas de Juan Hernández. Ahir Stoichkov... Clar, queda molt retratat per aquesta jugada, però sí que és cert, que ho comentàvem al directe, que és un jugador que ahir torna a ser decisiu. Sebas, la passada que provoca l'expulsió d'Àlex Domínguez, i Sebas, la recuperació que finalitza en el gol de Juan Hernández. Clar, no està encertat de cara a aquestes ocasions claríssimes, no?, davant de la porteria, però al final és un jugador que ha d'estar allà.
Jo en aquest sentit, els que hem jugat una mica a futbol, ara tampoc no em posaré jo aquí elitista ni de lluny, com el David també, vull dir, el nivell hauria de ser aquest perquè ens entenguem, però tots sabem de que el tema del gol amb els davanters va a ratxes, va com va, no? Ara ve i ara va. Ara l'Stoichkov no troba la porteria, però qui no ens diu que contra el Saragossa en marca dos i a partir d'aquí obre un altre cop la caixa dels trons, no? La seva caixa. A veure, em preocuparia si veiés de que no es veu implicat en els partits quan juga. No és el cas ni molt menys, és el que dieu. Si no marca ell, dona peu a que els altres puguin intentar-ho. I això és el més important, sobretot amb un davanter que participi, bueno, un davanter allà on sigui, però que un jugador participi és el més important. I és evident, això sí, que a l'Stoichkov se li nota un punt, una diferència respecte respecte a la majoria de la plantilla, perquè ens entenguem, té un punt diferencial quan, quan agafa la pilota, es nota, hi ha una diferència. Però no, que és allò tan típic de que el davanter centre o el davanter es fixa molt amb els gols. Pot ser, sí, però com que el noi està allà, segur que tornarà a arribar i preocupa relativament. No sé com ho veieu.
David?
Doncs sí, que jo veig que el noi treballa, corre, lluita, vull dir, està poc acertat potser de cara a porteria, però jo crec que aporta més del que, de que aporten altres. Vull dir, és un jugador per mi titular indiscutible i el que diu el Manel, les ratxes van i venen i ara mateix potser no està marcant el que marcava o el que estem acostumats normalment, però és un jugador clau i diferencial, vull dir. Yeah. Em voldria un altre de Stenkov a l'equip. Marqui o no marqui, vull dir, a mi el camp es nota. Jo no, no crec que tinguem res a retreure-li. Sí. I no només ell, vull dir, l'equip es veu molt coral, tothom treballa, tothom empeny, i això és la part més important en un equip. I quan veus que tothom tira endavant i lluita la pilota i corren, vull dir, això és el que se'ls pot demanar, exigir, i és el que estan fent. Vull dir, jo veig l'equip en aquest aspecte perfecte, no hi veig cap problema.
Roble.
No, deia que jo sí que crec que, el, que se li ha de demanar gols. Evidentment, és tan bo que fa tantes altres coses bé que no estem discutint en cap moment, no crec que ningú faci si ha de ser titular o no, si ha de jugar. Ha de jugar tots els minuts possibles perquè encara que rebi en el mig del camp, és un jugador que fa millors coses que la gran majoria, no només de la plantilla, sinó d'aquesta categoria. Però el Sabell necessita gols. Necessita gols i el gols ha de fer. I ell arriba i ell té aquesta qualitat i té certa exigència perquè l'ha de carregar i perquè és que no, realment no hi ha més a la plantilla. Vull dir, ha de ser una mica ell l'estilet i bé, ara està passant ell per un mal moment psicològic, que està passant doncs, per un moment que la seva carrera de futbolista haurà d'aprendre també, o està aprenent, vaja, a sobreposar-se, tot i que no és un nano que acaba de sortir d'un filial, diguem, que ja porta certa trajectòria, però vaja, està aprenent una mica a tot plegat, però sí que és cert que hi ha certa urgència de gols per l'equip, i si no és ell, jo veig difícil que algú altre pugui tenir uns registres golejadors que es pugui esperar de Stoico.
T'he vist, Roble, de moment incidir molt en aquesta qüestió, en les teves valoracions, en el fet de, potser, el que un dels pecats ara mateix del Sabadell, que es troba en un bon moment, és el que li costa o el que ha de generar per fer un gol, no?, a la porteria contrària.
Sí, perquè a més, Pau, si tu t'hi fixes, és molt estrany que un equip que tingui un gran golejador a la seva plantilla baixi de categoria. Vull dir, és gairebé assegurar-te un bitllet a la permanència el fet de tenir un gran golejador. Jo sí que en els plantejaments que fa Hidalgos, per mi són excel·lents. El fet com ha crescut l'equip defensivament durant la temporada és excel·lent. L'equip en aquest sentit està més junt, està més sòlid, però ha de marcar i aquí jo veig, sí que és cert que bueno, el que tu comentaves, que ha de fer moltes coses per al final marcar un gol i que és un patiment constant, és a dir, la sensació de perill que dona el Sabadell no, és força dèbil en aquest sentit. A mi és el que més em preocupa en un mitjà a llarg termini perquè això acabi en la permanència.
David, Manel, voleu dir alguna cosa al respecte?
Jo crec que això és una tònica de la categoria, eh? Vull dir, no hi ha gaires equips que dominin i vegis que no està a punt de fer gol. No trobo jo molts equips a la categoria que els vegis atacant i, bueno, potser els de davant sí, el Mallorca i aquests equips sí que els veus, però els equips de mitja taula en avall no els veus constantment atacant i, sinó que, bueno, tenen les seves ocasions i les transformen o no. I nosaltres som dels equips que potser tenim més jugadors implicats en el tema de gol. Potser el Juan, em sembla que l'ha igualat, no?, en el registre, sí, de golejadors. Bueno, si tenim 4 o 5 jugadors que van fent golets, doncs potser és millor, no? o no, no ho sé.
Sí, aquí...
Estaria bé que marqués molts gols al Stoichkov, però si potser seria contraproduent exigir-li gols i que ell se veiés molt pressionat, tot i que és un jugador expert, com heu dit. Normalment aquestes coses no... Quan hi ha hagut un golejador que se li ha demanat molts gols, normalment no ha funcionat. Els nervis suposo que se'ls deuen menjar. És la meva visió, eh? No sé si és així o no.
Manel.
Però més gols li demanes a un jugador i que té que ser ell els que els marqui, normalment aquest jugador s'atranca, els nervis se'ls mengen i això és una tònica que s'ha vist. Quan algú va pel pitxitxi, normalment no hi arriba.
Jo trenco llances en favor de tots una mica. Sí que és cert que, evidentment, si tens un jugador que et marca 15-20 gols, perquè ens entenguem, doncs, evidentment, el que deia el Roble, és molt difícil que si tens aquests registres baixis. Vull dir, és pràcticament, és parlar d'un impossible, pràcticament, no? Però també és cert que és això que deia el David, de que tenim un joc molt coral, molt cohesionat, i que ja no és nou d'ara. Això ja ens, ja una mica ja ens passava, trobo, l'any passat, quan podíem anar al camp, quan hi havia futbol de veritat als estadis, que tu veies de que, ostres, dominàvem tot el que tu vulguis al partit, però per fer un gol, mare de Déu senyor, havies de fer aquí el pi, bueno, i jo que sé quantes coses havies de fer per acabar marcant un gol. Vull dir, no és nou d'ara, dominaves tots els partits, sí, però marcar era, buf, el que costava, el que no estava escrit, no? Clar, és la diferència. Si tu tens un tio, una referència que te les enxufa totes, doncs perfecte, però també és cert que si tens una cohesió, un allò que tothom lluita, tothom batalla, doncs vaja, una cosa va per l'altra, per dir-ho d'alguna manera. És evident que Stoichkov, si l'haguéssim de pagar nosaltres perquè ens entenguem, no estaria aquí. I, bueno, tampoc no és per... O sigui, no crec que se li pugui retreure res a ningú perquè tothom està treballant molt i possiblement Stoichkov doncs està diluint, si volem dir-ho d'aquesta manera, precisament per la feina que ha de fer per altra banda, per poder donar joc als demés. Amb el mateix gol veiem la línia, si no recordo malament, hi ha tres defenses que estan mirant més de reull, més pendents de l'Stoichkov a veure què fa, que del quan que s'està marxant de tota la defensa. Vull dir, una cosa va per l'altra, no? Per dir-ho així. Ja dic, la pressió a un jugador per una feina determinada, jo l'única pressió és que el Mackay pari la pilota quan li arriba. A partir d'aquí, els demés, doncs, ja diem, cohesionats, és la manera d'anar tirant el vaixell aquest endavant.
I és també un aspecte important, que el Sabadell fa un parell de partits ja que no rep gol i, evidentment, això t'assegura com a mínim puntuar, i és un fet ja destacable. Jo, d'aquesta sensació de perill que comentàveu, sí que és cert que hi ha rivals, els dos últims del Sabadell, per exemple, sí que és cert que un Almeria, la mínima que té, te la fa, i un Las Palmas ahir no vam haver de lamentar un gol d'Araujo, però hi havia un moment al minut 30 que té una ocasió i necessita mitja, normalment si està endollat per fer-te-la. Però sí que és veritat, i amb això també ho enganxo amb l'altre home que comentàveu ara, amb Juan Hernández, és important també l'aparició d'aquests actors secundaris, perquè al final estem parlant d'un jugador que de moment no està sent titular ni molt menys indiscutible. Se li poden retreure moltes coses, no sé si sou vosaltres molt amants de Juan Hernández o no, però que el nano té punteria, això, vaja, demostrat està.
Sí, quan tens un perfil que arriba des de la segona línia i que té bon peu, doncs realment com que no n'hi ha molts en general, has de fer tot el possible per integrar-lo. Això sí que és cert. No, és molt positiu que quan el teu jugador referència doncs no té la punteria tan afinada que d'altres es vagin afegint, a més amb el que ell pot aportar també en jugades a pilota aturada. Jo, vaja, em sembla molt positiu, com no podia ser d'una altra manera que un jugador d'aquest tipus doncs es vagi integrant i es vagi afegint en el compte golejador, el que comentava abans, que porti els mateixos gols de l'Stoichkov, parla molt bé del Juan, però potser no parla tan bé de l'Stoichkov, Ara semblaré jo aquí un hater de l'Stoikov, eh? Jo soc el principal seguidor d'aquest, o un dels principals seguidors d'aquest jugador, que realment fa la diferència, que no vull que se m'entengui malament, eh? Fa la diferència, però clar, estem parlant això, que el màxim golejador de l'equip porta els mateixos gols que un jugador que no té tanta continuïtat dins de l'onze. Per tant, vaja, està molt bé que jugadors d'aquest tipus i d'aquest perfil es vagin afegint, i és molt necessari, és evident, en una plantilla com la del Sabadell, que a més ja es veu que arriben dos, tres jugadors a les jugades ofensives, doncs que aquests jugadors estiguin endollats.
I això us pregunto també a vosaltres, David, Manel. Aquesta sensació, no sé si la compartiu amb el Roble, però és potser per les ocasions que ha fallat Stoikov o pel cartell que portava de l'any passat, és a dir, pel bagatge de gols que arrossegava de l'Alcorcón, que clar, si fica, ara no sé la xifra exacta, però si fica 20 gols amb l'Alcorcón, doncs esperem que aquí a Sabadell faci mínim 20 gols també. No sé si va tot una mica lligat.
A veure, a mi, jo sóc dels que m'agrada, el futbol és un joc col·lectiu, per tant, a mi, això de que siguin varis els jugadors que tinguin protagonisme, ja sigui marcant gols o sigui, ja sigui amb el que sigui, amb el punt de vista que sigui, a mi m'agrada. A mi m'agrada tenir això de que no siguis tan dependent d'un sol jugador, d'una sola persona, no? Que tornem al mateix, eh? Que Stoikov té una diferència i se li nota, només veure'l al camp ja veus que és diferencial. Però això de que tinguis diferents opcions a mi m'agrada, perquè pels propis jugadors saben que bueno, si no s'acoplen cap a un cantó poden fer-ho cap a un altre, i allò també els donarà un resultat. No és allò de dir, ostres, és que si l'envio cap a la dreta i aquell que no sap si s'ha posat la bota allà on li tocava o se les ha posat al revés, no? Vull dir, en aquest sentit, ja dic, com que és un esport de grup, a mi m'agrada tenir aquesta cohesió i no dependre d'un de sol. Evidentment, ja, també m'agradaria que l'Stoikov les que agafés les enxufés totes, només faltaria. Però bueno, si ja dic, si un està encallat, que sàpigues que tens altres opcions, ja sigui el Juan, ja sigui un altre dia, li tocarà a l'Edgar, ja, el que sigui, doncs a mi això m'agrada, perquè ja dic, és un esport de conjunt i entre tots guanyarem o entre tots perdrem, és així de senzill.
David?
Sí, home, i a més crec que, bueno, que nosaltres juguem amb tres davanters, vull dir que no és que juguem amb extrems, l'Álvaro Vázquez estaria bé que s'estrenés ja, i el Guru també juga amb bola a prop de la porteria, també podia començar a portar, que m'ha portat, no vull dir que no ho facin, però vull dir, jugar amb tres davanters doncs seria més fàcil, a part que el fet de que l'any passat el Stoikov fes 20 gols, també suposo que fa tindre en alerta la defensa i els equips rivals, vull dir, quan ja tens el cartell de golejador, doncs repetir l'experiència és més difícil. No és el mateix pujar a muntanya que tornar a pujar. Vull dir, el segon cop sempre és més difícil. I m'imagino que, bueno, el que diu això, jo un joc més coral i que marquin tots i que vagi marcant l'Òscar Rubio i vagin marcant altres jugadors, això és bo per l'equip, en general. Vull dir, jo centro tot en un jugador, home, tant de bo em faci 20. Si em fa 20 o 20, estupendo, no li ficarem cap problema.
La xifra exacta que ara me la passava l'Adrián Arroyo són 16. Els gols que va fer amb l'Alcorcón, que li van valer aquest trofeu Zarra la temporada passada de màxim golejador nacional amb l'equip Alfarero. Li quedarien 12, de moment, per arribar a aquesta xifra. Però si tot sigui com l'altre dia, passades que provoquen vermelles o recuperacions que provoquen gols del Sabadell, doncs també li comprem el bo de Stoikov, que si bé és cert doncs, que està fallant ocasions molt clares últimament, doncs també segueix sent decisiu en el joc de l'equip. A punt d'arribar a les 8 del vespre, fem una aturada ràpida en el camí. I a la tornada us pregunto, m'ha passat una setmana, però us vull preguntar pel mercat també. Aneu preparant les vostres respostes, aneu rumiant. I també la prèvia del partit del Real Zaragoza, perquè estem a 4 dies d'una nova jornada a la Lliga Esmerblanc. Fins ara!
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Guanya marxandatge oficial del Centre d'Esports opinant a Twitter amb l'etiqueta TP946.
Som-hi, en directe al Tribuna Preferent d'avui dilluns 8 de febrer del 2021. Estem en directe fent tertúlia arlequinada fins al punt de dos quarts. Ja sabeu que podeu seguir participant amb l'etiqueta TP946 parlant de la fiabilitat d'aquest centre d'esport Sabadell o d'allò que vosaltres vulgueu. D'aquí una estoneta repassarem també els comentaris que ens heu fet arribar. Però, vaja, us deia abans de la Publi, Albert Robledillo, Manel Escrivà i David Soler, els nostres tertulians d'avui, que fa una setmana estàvem tancant el mercat, ens estàvem posant les mans al cap perquè el Centre d'Esport Sabadell no havia signat ningú, a punt de marcar, per cert, la Ponferradina al segon, a l'inici de la segona meitat, que no havíem signat ningú més enllà d'Álvaro Vázquez a meitat del mes de gener. I aquestes, no sé si dir aquestes crítiques, aquest debat, aquest, digueu-li com vulgueu, una setmana després, o dies després, o hores després de guanyar les Palmes, ja no existeix. Coses del futbol i coses de la vida.
Sí, aviam.
Jo crec que el futbol... Digui, senyor Roble.
No, endavant.
Que tu
endavant,
saps. No, jo anava a dir simplement que bueno, el món del futbol és l'avui. L'ahir ja no existeix. Ja ho sabem, bueno, existeix l'ahir perquè era el partit de les Palmes, però abans d'ahir ja no existeix, ja no ens en recordem o no ens en volem en recordar. És massa ràpid, dona massa voltes aquesta pilota com per aturar-te a pensar gaire o a donar-li massa voltes. Jo li compro el discurs al Manza. Si no tens la possibilitat de portar algú que millori el que tens, no portis res. Sí, de senzill. Si hagués hagut l'opció de portar alguna peça tipus Stoikov, doncs escolta, amb els braços oberts l'haguéssim rebut, oi? Però és el que diem. Per fitxar-nos el Pau Vituri o a mi, doncs no cal.
Sobretot a mi. Què en penseu vosaltres, David Roble? Roble, què volies dir abans?
Aviam, jo no li compro gens el discurs a en Manzanera.
No?
Perquè jo crec que la plantilla... És a dir, sí que entenc que es vulgui respectar el bloc que ha format l'equip per una qüestió de sintonia interna, encara que sigui, perquè les coses com siguin, el Sabadell juga com un bloc. I això és molt difícil d'aconseguir. Però jo sí que crec que li falta certa profunditat a la plantilla i també donant-li cert crèdit al fet que en un mercat d'hivern que es mou tampoc a molts nivells, a primera divisió, a segona divisió, és molt difícil pescar. D'altra banda, veient com s'han reforçat d'altres equips, veient que s'han reforçat i molt, i veient... el nivell de la banqueta del Sabadell, jo m'esperava que l'equip fitxés, que el club fitxés, que el club mogués fitxa, perquè aquí no estic gens d'acord amb Manzanera dient que si s'havia de portar alguna cosa havia de ser una cosa que millorés molt el que hi havia. Això és evident, però és que a l'equip li fan falta peces, sobretot des de la banqueta. L'equip està bé en 8, 10, 11 jugadors, l'esquelet de la plantilla, m'ho crec, pot ser de segona divisió A, està per veure, però va, això sí que ho compro. Ara, hi hauran lesions, hi hauran sancions, i potser t'hauràs de jugar les garrofes amb algun jugador de la banqueta que potser va justet, i això crec que a més s'ha demostrat durant aquesta primera volta.
Manel, volies comentar alguna cosa?
Sí. Estic... A veure, és que aquí estem poder barrejant dues coses, o jo m'he cenyit exclusivament a la pregunta molt, molt concreta del mercat d'hivern. Jo estic d'acord amb una cosa que estava dient ara el Roble. Jo que potser si hem de posar alguna crítica o algun accent en aquest cas, és a la renovació potser excessiva, podríem dir-ho d'alguna manera, de la plantilla de l'any anterior. Jo potser em quedaria una mica amb això, que possiblement vam renovar molts jugadors que amb tot el carinyo que els hi tinc, perquè bueno, doncs, molts evidentment ens coneixem personalment i tal, però potser els hi falta aquesta diferència de categoria. Carinyo, ja torno a repetir, però amb alguns potser els hi ha vingut una mica gran. I potser el problema venia més aquí que no pas ara, al principi de temporada, en el moment de que havies de separar el cap i el cor de qui renovaves i a qui no, això potser sí que aquí en algun moment potser es va patinar, i això es diu, ho dic ara, que ja ho sé que has passat molt de temps i amb tot l'avantatgista que tu vulguis. Jo compro, ja dic, compro el discurs en aquest, perquè m'entengui el Roble, d'això, de que ara mateix, del moment actual, però sí que és cert que possiblement la feina era més, ja sé que també era molt justet de temps i tot el que tu vulguis, però la feina era de principi de temporada, més que ara.
David.
Al final el que crec és que els resultats ens donaran i trobaran raons, vull dir, tampoc veig que cap dels que hem pujat aquest any estiguin en una situació molt diferent a la nostra, tot i haver fitxat. Vull dir, em sembla molt bé el Cartagena, va fer un molt bon equip, ha fitxat molt bé, però al final també està allà a la pomada. Vull dir, si no tens molt, molt, molt clar, és molt difícil. Vull dir, tampoc coneixo jo el mercat, però jo trobo que han portat jugadors com el Pierre Cornut, em sembla un jugador espectacular per nosaltres, que em sembla que ja s'estan movent per darrere per fitxar-lo per la temporada que ve. Vull dir que... I, bueno, la plantilla, doncs, la veig bastant equilibrada. No, sempre volem més. Això sí que és veritat. El soci sempre vol... A mi m'hauria agradat que haguessin fitxat. Doncs sí. Però què haguessin pogut portar? Si diuen que el que han fitxat el Cartagena, aquest el...
L'Aziz. El Ramon Aziz.
El Ramon Aziz li paguen la fitxa... I més del doble, vull dir, impossible que nosaltres arribéssim a aquests números. Aquest és un altre tema. Els números dels altres equips no sé com es fan. Hi ha alguns números que no semblen quadrar per enlloc, però el que sí que em sembla perfecte és que si no en tenim, no ens els gastem. I ens hem trobat en una situació de gastar-nos a més del que teníem i després plorar. Vull dir, si haguéssim de baixar, espero que de tot cor que no passi, però podem baixar, però no desaparèixer. Vull dir, a partir d'aquí jo no n'entenc prou de fitxatges, de jugadors, de preus, no ho sé. Em diuen que no n'hi ha, doncs no n'hi ha. I amb el que hi ha, allà anirem. I confio en ells.
M'agafo...
I els resultats donaran raons i em trauran raons. No et puc donar una altra explicació, no sé què m'hi dir.
M'agafo també, Roble, a una explicació o un motiu que donaves abans, no? Parlaves del fons d'armari. T'ho giro en certa manera... Creieu que Hidalgo ha trobat un 11 molt fiable, un 11 molt reconeixible, que potser era un dels trets menys destacables de la primera volta per l'acumulació de partits, per lesions, per sancions, pel que vulgueu. És a dir, el Sabadell té millor 11 que no pas plantilla a dia d'avui?
Sí, sens dubte. Sens dubte, el Sabadell té... millor 11 que plantilla, per això, i subscric el que ha dit el Manel, fent un balanç del mercat d'estiu que és traslladable ara. És a dir, jo crec que el que hem vist durant aquesta primera volta és precisament això, que quan Hidalgo s'ha vist obligat a rotar molt, a l'equip li ha costat punts. Que la secretaria tècnica o la direcció esportiva... no ho hagi detectat, tindrà les seves raons, evidentment. a mi això em preocupa una mica, perquè una part de tot el que li ha passat a l'equip en la primera volta, amb tots els punts que havia perdut en l'inici, havia estat precisament per això, perquè Hidalgo no havia pogut rotar. És fiable aquest 11 titular? Probablement sí. Jo crec que al tècnic li agradaria tenir una mica més de fons d'armari, perquè de vegades l'equip titular no hi va. No hi va. Ho vam veure en el partit contra el Logroñés, que es notava que l'equip necessitava rotacions, necessitava aire fresc, i el que va arribar des de la banqueta d'alguna manera no només ho va millorar, sinó que el partit, entre cometes, van empitjorant. A mi aquest anàlisi, és a dir, que el Sabadell no hagi pogut fitxar per les raons que fossin, també parlem de l'economia. El Sabadell no té el, crec, no té el sostre salarial més baix de la Lliga. Per tant, si el Cartagena ha pogut fitxar Ramon Aziz és perquè una part del sou sí que la tenia guardada per ell. On han anat, diguem, aquest gruix salarial? Han anat els jugadors que ara mateix formen part de la plantilla? S'ha gastat massa en aquest tipus de jugadors? Vull dir, són preguntes que es dedueixen una mica de tot aquest raonament que estem fent. Per tant, vaja, vull resumir perquè no em vull allargar molt, però sí que és cert que l'equip jo l'he vist justet, en el sentit que no ha pogut tirar de la banqueta com li havia agradat, i les declaracions del director esportiu en aquest cas em sembla que van en una línia diferent, en la qual no coincideixo en l'anàlisi de la plantilla i en el per què no ha pogut fitxar fins ara.
Sí que és cert que Hidalgo en el seu dia va dir que pel que fa efectius sempre li agrada més una plantilla en certa manera més curta. Ha perdut el Sabadell fitxes en aquest sentit. Ha arribat Álvaro Vázquez i han marxat Jesús Olmo i David Estals. També és cert que ara hi ha les lesions de Néstor Querol i de l'Aleix Coc, però no sé si coincidiu també, Manel, que crec que volies parlar, que potser el que falta és un puntet de qualitat dels homes de refresc. Per cert, segon de la Ponferradina, ha marcat Yuri, de penal, minut 56, Ponfe 2, el Corcón 0, insistim, bon resultat pels interessos del Sabadell. Deies, Manel?
No, que la Ponferradina des de petitó. Deia, el tema del Cartagena, pel que tinc entès, és que just abans d'obrir el mercat, pel que tinc entès, repeteixo, va presentar 60 nous patrocinadors. Per tant, van poder augmentar els límits per aquesta via, pel que tinc entès. Deixat a banda el Cartagena, que l'únic que m'importa és que quedi per sota nostra, amb tot el carinyo per tots els cartaginesos. A veure, el que diem, els límits tenim els que tenim, i efectivament sembla que tenim un 11 bastant clar, i jo també sóc del parer que potser val més una plantilla curta, però que sigui fiable, en el sentit de que tothom estigui implicat, de que sàpigues de que ara toca ser titular o no, però quan surtis, o sigui, pots comptar amb aquesta persona, no allò de que l'entrenador es giri mirant a la banqueta i digui, hosti tu, pues, vaya el que tinc aquí darrere, no? No, han de ser jugadors que han de poder servir, o sigui, tenir jugadors per tenir-los. El que dèiem, si anem Pau Vituri o anem a Manel Escrivà, no millorarem res, no cal. Doncs per això, a més, tenir una plantilla curta i aprofitar els diners per tenir millors jugadors. Això està claríssim. Dintre dels límits, repeteixo, no som l'equip amb el límit més baix, que si no m'equivoco és el Màlaga.
Sí, aquí després,
per les restriccions que tenia.
Després aquí ja entrarem en asteriscs, amb aquell joc de la Lliga que et permet endeutar-te aquest any, amb pandèmia, cas Girona, per exemple, però bé, sí, el Sabadell no seria estrictament el més baix de la Lliga.
Sí, sí. Bueno, a veure, està clar que els pressupostos acaben marcant on estaràs a la classificació, i a veure, casos com el Girona també, aviam, ja sabem que el que s'hi cou, no? Vull dir, no cal donar-hi voltes amb casos com aquests. I el que diem, el pressupost acaba sent allà on estàs, on acabes anant, no acostumen a haver massa sorpreses. L'any passat sí que n'hi va haver una, si no m'equivoco, l'Elx, era dels pressupostos més baix, va quedar pujant, però va ser una... Bueno, coses d'aquelles que passen un cop cada no sé quantes vegades, no? Normalment aquestes coses no passen. Repeteixo, tenir un 11 fixa, ostres, és que els que ja tenim certa edat, això dels 11 te'ls sabies de memòria, els 11, i a la que hi havia un jugador que no era el titular perquè hi havia una lesió, perquè hi havia una sanció, deies, i aquest qui és? Això ens passava als que, ja dic, als que tenim més edat, eh? Vosaltres, cap dels tres us volia ofendre, no, ja sé que no sabeu ni de què parlo.
Ja, abans el futbol, clar, el futbol ha anat evolucionant, però és que abans no es podien fer ni canvis, fa molts i molts i molts anys. No vull posar més anys dels que tens, Manel. David, no sé si volies afegir alguna cosa.
No, simplement que sí, és veritat que en el mercat d'hivern hem perdut dos jugadors, però dos jugadors que no participaven i hem portat un que és titular. Doncs en aquesta part hem sumat, per veure-ho positivament, eh?
Sí, totalment.
Que un fitxatge, si ha estat necessari, doncs m'hauria semblat bé, però si no n'hi ha, doncs no n'hi ha. No. Tampoc no hi veig que hi ha problema. També veig que a la banqueta tenen jugadors que podien participar perfectament i d'altres que s'han lesionat, com l'Àlex Coc, que és un titular, vull dir, i estem jugant sense ell, i els que surten ho fan prou bé. En aquest aspecte, sempre es pot portar algú millor, però si no arriba, no arriba.
Anem a repassar missatges.
Què diuen els arlequinats a les xarxes socials?
Vinga, que encara teniu 13 minuts per deixar-nos el vostre missatge amb l'etiqueta TP946 i entrant al sorteig de productes oficials del Centre d'Esport Sabadell que entreguem cada setmana entre, i sortegem entre tots els qui ens escriviu. Començo per ordre d'arribada, allò de... quan hem llançat la pregunta, a quarts de set de la tarda, ens deia, per exemple, el Josep Gisbert, que el més fiable d'aquest Sabadell és el conjunt, que el conjunt és el gran mèrit. L'Ivan Torres ens deia que el míster, amb aquesta etiqueta hidalguisme, el Gerard Riera, que el més fiable és l'actitud, que ens salvarem o no, però estic convençut que els jugadors es deixaran la pell cada partit, com fins ara, en aquesta línia una mica de la implicació que comentàveu abans de jugadors com Stoikov. Ens comentava algú també la figura d'Ian Mackay. El Toni Pacheco ens deia fa uns minuts que respecte al partit d'ahir, victòria balsàmica, i també important el que dèiem, deixar la porteria a zero, en aquest sentit també segon partit a zero de Mackay sota pals. I el Jacob ens comentava que Manzanera ha mostrat i ha demostrat per què és el nostre Monchi de segona divisió, diu textualment, que hauríem de renovar-lo ja. I ens pregunta també per aquí el Raúl Chao si Juan Ibiza arriba a divendres, ara que parlàvem de l'Escoc, d'aquesta baixa ahir d'Ibiza, que no el vam trobar a faltar gens ni mica, tot s'ha de dir. Ens vam posar en certa manera les mans al cap amb aquestes molèsties pràcticament d'última hora, venia arrossegant-les de l'últim partit contra el Logroñés, les vam conèixer a última hora. I la nota també destacada d'aquesta fiabilitat és que no vam trobar a faltar Juan Ibiza pràcticament en cap moment del partit. Si arriba o no a divendres, en certa manera començarem a sortir de dubtes a partir de demà, perquè l'equip avui ha tornat de les Palmes de Gran Canària, dia de descans, més enllà d'aquesta tornada, i demà començarà a preparar la visita del Real Zaragoza de divendres a les 9 de la nit. I amb això pràcticament ho remato en aquests últims 11 minuts. Us agrada el futbol en divendres o què? Perquè no l'hem tastat encara aquesta temporada. Hem passat pel dissabte, pel diumenge, pel dilluns, pel dimecres i pel dijous. Però el divendres encara no. No sé si vosaltres sou amants o no sou amants d'aquesta data en concret.
A mi m'agrada el futbol tots els dies, per tant no tinc cap problema.
Vosaltres, David, Manel...
Comparteixo la mateixa opinió. Sí.
A mi m'agrada el futbol... Sí, a mi m'agrada el futbol quan guanya el Sabadell.
Sí, sí que és cert que clar, amb aquest condicionant ara que no pots anar a l'estadi, en certa manera, no? El dia que sigui, doncs és igual, a la tele i ja està.
Tant se val. Sí, si no hi pots anar, no hi pots anar. El veurem a casa i fora.
Aquesta...
Que guanyin, això sí.
Sí, partit important, anava a dir, partit vital. Hem comentat al principi el bon rendiment del Sabadell. Jo no sé si l'extrapolaria també, en certa manera, el rendiment del Sabadell contra equips que no et venen a tancar-te el, no venen a tancar-se al darrere, que pot jugar un partit més de tu a tu, aquí el Sabadell se sent còmode. No sé si veient un equip d'aquesta zona baixa com és el Real Zaragoza, podríem pensar, home, doncs un altre equip que ve aquí a veure les balines a la nova Creu Alta, però segurament no és el tipus d'equip per tamany de l'entitat, per urgències de l'equip de que ara entrena Juan Ignacio Martínez. Jim, quin partit us podeu esperar aquest divendres?
Jo sí que m'espero que el rival, i a més ja arriba un moment en la temporada en què tothom s'espera què farà el Sabadell, i tothom vol, i tothom ha vist que el Sabadell és més dèbil quan més s'exposa, per tant convidaran a que el Sabadell s'exposi. Sí que m'espero un rival que es tanqui i que intenti això, forçar més aviat les errades del rival, i segurament és per això que l'equip ha patit més a casa que no pas a fora, per pròpia, tot i que encara no, evidentment amb la falta de públic no hi ha aquest component, però encara que sigui de manera encara que no es vulgui, els rivals tendeixen a tenir més protagonisme amb la pilota a casa, per tant sí que m'espero doncs un rival que es pugui tancar i on el Sabadell hagi de moure la pilota molt per marcar.
Vosaltres, David, Manel, què en penseu? Vinga, Manel, dispara tu.
Jo, vinga, a veure, jo una mica, no sé, veig una mica al revés que el Roble, perquè per l'entitat, potser m'equivoco, i el Saragossa, com aquell que diu, ja porta de fet unes temporades fent bastant el burro, anar jugant amb foc, i al final algun dia encara es cremaran. Però bé, és allò que diem, per l'entitat haurien d'anar a guanyar el partit. Ara bé, sí que és cert també doncs, de que estan els tenim a un punt, és allò de que no sé fins a quin punt s'exposaran massa o serà allò de guardar la roba i sortir amb alguna contra. Segurament també els primers minuts anirem veient com vagi succeint el partit, marcarà el devenir, no? com va passar ahir amb les Palmes, que potser segur, bueno, potser no, segur, de fet l'expulsió va marcar la diferència del partit o la va decantar més, no? Perquè de fet no estàvem jugant ni molt menys un mal partit, al contrari. Però sí que del Saragossa, home, jo m'esperaria alguna coseta més que tancar-se, veure-les venir i a tornar cap allà amb el 0-0. I potser m'equivoco, però jo crec també que el Sabadell és això, es troba còmode quan no ha de portar exclusivament el pes del partit, quan no ha d'anar a totes, o sap que l'altre també ha de venir, no? també ha de jugar. No sé, afortunadament no sóc jo qui està a la banqueta, però vaja, és el que em vaig veient a venir, vaja.
David?
Jo, si et dic la veritat, aquest partit em fa més por una pedregada, perquè s'ajunten les tres condicionants que més malament ens van. Quan un partit és una final, malament. Juguem a casa i a més contra un equip de la part baixa, vull dir... Però bueno, espero que l'equip sobreposi, com està fent en molts partits últimament, i pugui sortir endavant. Jo he vist el partit, vaig veure el partit del Sabadell, del Saragossa contra el Màlaga, si no recordo mai, va ser el camp del Màlaga,
una,
i l'equip, el Saragossa va sortir força a buscar el Màlaga, vull dir, espero que aquí faci el mateix. No sé la capacitat que tenen ells de canviar sistemes i potser venen aquí i es tanquen, però el que em va semblar a mi veure l'altre dia és que sortien a jugar-la, i això ens beneficia. No, vull dir, i espero que així sigui.
No és un equip que variï molt respecte al 1-4-4-2 que ja plantejava Baraja a principi de temporada, ara amb Jim, més o menys l'esquema és el mateix amb alguna variant, però jo coincideixo també que veient els partits, i de fet agafant l'últim com a referència, el de la Rosaleda, no serà, per exemple, per posar-nos el cas un Logroñés, correcte, no serà un Logroñés en aquest sentit. El que sí que està clar, i amb això pràcticament ho remato perquè queden 5 minuts, és que a casa la cosa ha de millorar ja.
Ha de canviar
ja, no? Perquè al final són 10 punts, pitjor local, sí que és cert, sense públic, amb tots els condicionants derivats de la pandèmia que vulgueu, però al final són és el teu camp, són les teves dimensions, els teus punts de referència, i aquí l'equip li està faltant alguna cosa, clarament.
Sí, sobretot li ha faltat no tancar en molts moments els partits. Quan ho tenia molt de cara, a l'equip li ha costat molt, i vaja, el fet també que vagi aprenent i sent una mica més sòlid el pot ajudar de cara al futur.
Manel, David.
És evident, el temple ha de ser ja, a partir de divendres, ha de ser un fortí, perquè, a veure, segurament ens ha costat situar-nos a la categoria, trobar-li el tempo, digue-li com vulguis, però trobar-li, tocar la tecla. Jo crec que ara ja és el moment en el que la tecla segurament ja l'hem trobada, i tot i que juguem a casa i a la pressió, el que dius, no hi ha públic i tot el que tu vulguis, però com que jugues a casa sempre hi ha aquella pressió de fer el pas endavant tu més que el rival. I això segurament amb un equip, no ens enganyarem, més aviat petit, perquè som de la part baixa, per tant s'entén que som un peix més aviat petitó, et pot portar a aquestes vegades com la que jo tinc allò tatuada del partit de l'Almeria aquí, no? Que va ser el que de la primera volta amb el que quan vam perdre d'una manera que era un partit per guanyar, no? Coses com aquella doncs no es poden, no s'han de repetir ni molt menys.
David.
És un altre aspecte en el que ens hem de sobreposar. Ja ho hem fet des del principi de la temporada, que ens hem hagut de sobreposar a un inici calamitós, a un camp que no drenava, i això també ho superarem, espero. Espero superar això de no guanyar a casa i també els gols de l'Stekov. Tot, al final jo crec que ho aconseguirem tot i salvar la categoria, que és el més important.
Seria un dia rodó, evidentment, i no només això, sinó també s'estrena Álvaro Vázquez amb la samarreta del Sabadell, que va tenir aquesta acció del penal. No, va ser expulsió, allò al límit de l'àrea, però fora de l'àrea, però també seria bona senyal que Álvaro Vázquez mullés i comencés a marcar també amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell. Doncs que ens queden un parell de minutets, per tant, anem rematant ja la feina, si us sembla, i com estem a 4 dies del partit, sempre ho fem aquí al Tribuna Preferent, però avui amb més motiu que mai, us començo a demanar també els vostres resultats, les vostres prediccions pel partit. Albert Robledillo.
Va, diré 4-0 i que marca Stoikov, els 4, va.
Els 4, pòquer de Stoikov, i es posaria en 8, Aniríem ja per la meitat dels 16.
I arribarà, no hi ha cap dubte.
Gràcies, Roble, una abraçada.
Gràcies.
Manel Escrivà.
El veig al Roble una mica derrotista avui, no?
Tu què, 5-0?
Tu ja saps que jo
sí,
soc
de
penal i tot això, doncs ara el canvio, va, un 1-0 secant Macai de porteria, de llançat directe.
També del signo. Què, Manel, sortirem a córrer algun dia d'aquests o què? Podrem córrer alguna cursa, sí. O...
Això ja està més xungo, però bueno, anirem fent en mesura que puguem.
Una abraçada, Manel. Vinga, David, remata-m'ho.
Jo diré un 2-1.
Un 2-1 pel David Soler, que avui s'ha estrenat al Tribuna Preferent. Gràcies, David.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada del Roger Benet, que l'hem tingut al control de so un dilluns més. Servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Aquest Tribuna Preferent el podreu recuperar en uns minuts a les xarxes socials. Us deixem, per ser, amb el 2-0 de la Pontferradina a l'Alcorcón en el tram final del partit. Per tant, el Sabadell, que tindria un avantatge de 5 punts respecte a l'equip d'Anquela a la classificació. Tornem demà a partir de les 2 als Esports, aquesta casa, amb l'Hotel Suís i amb l'Adriana Arroyo al capdavant. Una abraçada, bona nit, adeu-siau.
Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.